Bon dia. El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu començar les obres de millora de Camali a principis del 2024.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquestes millores, doncs, de les obres, doncs, farem uns mòduls exteriors, doncs, a l'actual espai, a l'actual edifici, doncs, seran, doncs, el que és l'entorn, doncs, fem uns mòduls per capacitat per uns 48, doncs, animals.
És el conseller comarcal delegat de Medi Ambient, Jordi Cargol, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Unes obres de Can Mali que consistiran en fer uns mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 4 de desembre de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Previsions d'ocupació d'un 80% a la Garrotxa en el pont de la Puríssima. Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat. En cultura, el Mot celebra 10 anys de vida amb l'autoficció com a tema principal. Enguany, el Festival de Literatura s'iniciarà a Olot a partir del 14 de març i s'acabarà a Girona. 800 anys del primer pessebre a Olot, l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemora la primera representació del naixement de Jesús de la mà de Sant Francesc d'Assís, l'any 1223. Paquita Serra ha elaborat la millor rata fira del 2023 de Besalú. 16 veïns i veïnes del municipi han participat en la 30a edició de la fira celebrada aquest cap de setmana. En esports, la Unió Esportiva Olot destrossa un rival directe amb una maneta espectacular. Els olotins han assaltat el camp del Tona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador. Ufano, Mar Mas, Forés, Terme i Mojà van firmar els gols del millor partit de la temporada fins ara. En hoquei patins també bones notícies. L'hoquei Olot aconsegueix una victòria d'esperit volcànic per 3-2. Els olotins van tornar a guanyar 3 jornades després, amb una gran primera meitat davant un combatiu Tordera. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot torna de Pontevedra amb les mans buides després de perdre per 4-2. El portuguès Diogo Silva es deixa remuntar l'últim joc i l'Olot encaixa una nova derrota lluny de casa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Lleuger repunt de l'atur a Catalunya mentre creix l'ocupació entre les dones. A Espanya continua la tendència a la baixa de l'atur, que s'ha reduït en 24.573 persones al novembre per l'impuls del sector serveis. El Consell General del Poder Judicial continua bloquejat 5 anys després del WhatsApp que ho va torçar tot. Ni la dimissió del seu president ni les advertències d'Europa han estat motiu suficient per renovar el Consell General del Poder Judicial de l'Estat espanyol. Jutgen Vanessa Mendoza, l'activista que va denunciar a l'ONU que Andorra prohibeix avortar. Mendoza, que va presentar un informe a les Nacions Unides el 2019 sobre l'impacte de la prohibició de l'avortament a Andorra, s'enfronta a una multa de 12.000 euros i 6 mesos d'inhabilitació. Polèmica pel discurs negacionista del president de la COP28, captat abans de la cimera. El sultà Ahmed Al-Jaber va dir en una videoconferència que no hi ha cap ciència que certifiqui que l'eliminació gradual dels combustibles fòssils reduirà l'escalfament global del planeta. La gran xacra per a la salut pública ja no és el tabac, sinó el canvi climàtic, diu l'OMS. Per l'Organització Mundial de la Salut, la gran problemàtica de la salut pública és la crisi climàtica i no hi ha dubte que és la gran raó més convincent per actuar ràpidament. I crea un petit robot fet de cèl·lules humanes capaços de curar ferides. Els antirobots poden ajudar a curar teixits danyats i en el futur es podrien utilitzar en medicina personalitzada.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
després d'un cap de setmana molt fred, amb temperatures que hi van arribar a 3-4 sota zero a la Garrotxa, per exemple, a Mieres 3,5 sota zero, doncs bé, avui la temperatura pujarà, entre un front ja de matinada, pot plovisquejar molt poquet, bàsicament Pirineu, Prepirineu, cota de neu 1.300 metres, després ràpidament entrarà una mica de vent de ponent i de mestral i s'anirà aclarint, per tant tarda més assolellada cap a la costa, variable a l'interior, mig ennuvolat, i al Pirineu de cara al vespre pot tornar a caure una petita nevada cap a 1.400-1.500 metres. Per tant, la notícia d'avui amb aquest petit front atlàntic és que el vent de Garbí farà pujar la temperatura tant de dia com de nit, tot i que a mitjanit feia molt fred, doncs ja de bon matí no en farà tant i la temperatura de dia podrà superar els 15, 16 o 17 graus en molts sectors, una temperatura més suau que es podria acostar pràcticament als 19 o 20 graus al prelitoral gironí i arribar també als 14 o 15 cap a la Garrotxa. En definitiva, doncs, un dia que vindrà marcat per aquesta pujada de temperatures. Demà, de matinada, encara pot caure alguna gotellada al Pirineu, cota de neu 1.200 metres, però el dia ja serà una mica més tranquil, amb vent moderat a fort de tramuntana i mestral al nord de l'Empordà i també al Pirineu. Dimecres preveiem un dia variable, mig ennuvolat, però en principi no plourà, fa una mica de pausa, i entre dijous a la tarda nit i divendres pot tornar a ploure o a nevar, però això sí, dijous entra novament vent de Garbí, vent de sud-oest fort, pujarà la temperatura i la cota de neu es dispararà a 2.300 metres. En canvi, divendres podria ploure més a les comarques gironines de 5 a 20 litres per metre quadrat i nevar més avall cap als 1.400 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot d'aquest dilluns 4 de desembre de 2023. Aquest dilluns comencem parlant de Can Mali, perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa preveu començar les obres d'aquest espai a principis de l'any 2024. Consisteixen en fer ús dels mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros. Ens dona més detalls l'Aniol Puigbert.
Fa temps que la canera de Can Mali s'ha quedat petita per la quantitat d'animals que hi ha i és gairebé impossible mantenir-los en bones condicions. A l'abril, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va donar el vistiplau al projecte urbanístic per a poder realitzar millores d'ampliació que cada vegada es veuen més a prop. Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està a punt de licitar les obres que permetran tenir uns espais més bons per a l'adopció de gossos i gats. Ho explica el conseller comarcal delegat de Medi Ambient, Jordi Cargol.
Aquestes millores, doncs, de les obres, doncs farem uns mòduls exteriors doncs, a l'actual espai, a l'actual edifici, doncs, seran doncs, el que és l'entorn. Doncs, fem uns mòduls per capacitat per uns 48 doncs, animals, en aquest cas 48 gossos, doncs, que seran en uns espais doncs, molt més oberts, doncs, el que, doncs, els animals tindran els seus bocs doncs, per la seva estança i on serà un entorn doncs, molt més agradable per passejar doncs, el seu entorn.
A més, a hores d'ara, el Consell Comarcal de la Garrotxa està acabant de redactar els plecs administratius per veure quina empresa serà l'encarregada de gestionar Can Mali, un equipament que actualment està a càrrec del mateix Consell. Cargol reitera que les empreses que s'hi presentin hauran de complir tots els requisits.
La concessió és un servei, doncs, en aquest cas, doncs, obert per totes les empreses, per tant, doncs, totes doncs, les entitats, doncs, les empreses doncs, que tinguin doncs, que compleixin doncs, el barem, els criteris administratius, doncs, podran optar doncs, a aquesta gestió.
Les obres d'ampliació de la canera es volen adjudicar abans d'acabar el 2023. L'objectiu principal és començar aquestes millores a partir del gener del 2024 i tenir-ho tot enllestit abans que comenci l'estiu.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Parlem de turisme, seguim amb més temes, previsions d'ocupació d'un 80% a la Garrotxa en el pont de la Puríssima. Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat. Des de turisme apunten a l'anomenada desestacionalització i a l'organització d'activitats especials com a causant d'aquest increment. Pere Obac.
El sector hoteler de la Garrotxa presenta unes expectatives optimistes de cara al pont d'aquesta setmana. Els hotels, allotjaments de turisme rural i els habitatges d'ús turístic esperen una ocupació superior al 80%. Pel que fa als càmpings i a les cases de colònies, les previsions se situen en el 75% i el 70%, respectivament. En tot cas, superen per escreix les dades del 2022, que rondaven el 66% global. Des de Turisme Garrotxa asseguren que aquestes bones previsions poden ser causades pel fet que Olot acollir l'Europeu Femení d'Hoquei. Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, aquest serà un esdeveniment molt important per a la ciutat, no només pel que es pugui veure a la pista, sinó també per tot el que suposa per l'hostaleria i el sector comercial.
Potser no n'hi ha cap que tingui realment aquestes característiques, ni que sigui esportiu, sí que hem acollit algun tipus d'esdeveniment, però concretament en aquesta temporada, en aquesta periodicitat i aquesta quantitat de dies, penso que fins al moment, potser diria per recordar, deu ser, n'hem fet alguns, però bé, sí que tenim un Orígens que cap de setmana la gent aprofita per allargar estades, tenim moltes activitats que ja sabeu, és una mica el nostre model de ciutat, no? També acollir activitats culturals, activitats que posin en valor el nostre patrimoni cultural i natural, però concretament aquest tipus d'esdeveniment esportiu diria que és el primer i pensem que i esperem que sigui el primer de molts.
Canalia celebra el fet que el Campionat Europeu Femení d'Hoquei es disputi a Olot, ja que, segons ella, aquest esdeveniment situa la ciutat en el mapa i dona visibilitat a la comarca, no només d'escala nacional, sinó també, diu, a nivell internacional. A més, destaca l'esforç que ha hagut de fer el sector de la restauració per adaptar-se a l'horari de les atletes.
Sí que estem acostumats a rebre i acollir un públic molt familiar, i un públic familiar té unes necessitats molt diferents que aquest públic esportiu, que ha de complir uns horaris concrets. Llavors, sí que això és destacar de nou l'adaptació que ha fet tot el sector, tant el sector de la restauració, tant el sector dels allotjaments, per adaptar-se a aquestes necessitats. I llavors això penso que és un punt de partida, i que ja potser ja sabem cap on volem anar encaminats en aquest cas. Tenim les condicions, tenim també allotjaments, tenim els restaurants, tenim un comerç també preparats per poder donar servei i acollir tot aquest tipus d'esdeveniments.
Durant aquesta setmana, l'Ajuntament recopilarà les dades per avaluar l'impacte real que han tingut el pont de la Puríssima i l'Europeu Femení d'Hoquei a la ciutat. Es preveu que de cara a la setmana vinent aquestes dades es presentin en una memòria oficial.
D'ocupació passem a parlar de cultura perquè el Mot celebra 10 anys de vida amb l'autoficció com a tema principal. Enguany el Festival de Literatura s'iniciarà a Olot a partir del 14 de març i s'acabarà a Girona. Sergi Pàmies, Enrique Vilamates, Marta Maguindomen i Flàvia Company són alguns dels autors ja confirmats per aquesta edició.
La Sala Torín d'Olot i la Biblioteca Carla Rahola de Girona tornaran a acollir el Festival Mot. Enguany serà una edició especial, ja que el festival celebra 10 anys i ho vol fer amb l'autoficció literària com a pal de paller. Estarà comissariat pel crític literari Xavier Pla, que vol fer reflexionar els assistents sobre les formes literàries del jove escriptor. Serà una edició que, segons la directora del Mot a Olot, Judit Badia, també es vol centrar en l'escriptor amb gèneres com l'autobiografia, l'autorretrat, l'assaig o el dietari de viatges, entre d'altres.
Posar el focus del festival en el jo escriptor, sempre l'hem posat en el lector i aquest any no serà menys i també hi serà, també és important el lector, això no ho podem oblidar, però sí que volíem enfocar més el tema cap a la literatura del jo, no? Aquesta literatura que navega entre la realitat de l'escriptor i la ficció. És el que s'anomena ara autoficció, no? Que n'hem sentit a parlar molt.
Tot i ser una edició especial, es duran a terme totes les activitats referents al Mot, com els vermuts a la plaça de Braus d'Olot, els pròlegs i els clubs de lectura. A més, des de l'organització volen seguir apostant per consolidar la relació entre la literatura i els més joves, amb el Mot Instituts i el Mot Escoles. Tot i que encara falten 4 mesos perquè la literatura sigui la protagonista de la ciutat, ja hi ha alguns noms confirmats, per tal que tots els assistents tinguin suficient temps per poder llegir i interioritzar les obres dels autors que més els interessin.
Sergi Pàmies, l'Enrique Vilamates, que sabeu que és aquest escriptor català que escriu en llengua castellana i que és molt conegut, la Marta Maguindomen, que va ser molt coneguda per la seva novel·la de Fugir, era el més vell que teníem, de l'any 2019, la Flàvia Company, el francès Eric Bullard, o la Gabriela Wiener i la Laura Ferrero, que també ara últimament ens sentim a parlar molt per la seva novel·la Los astronautas, que ha tingut molt d'èxit.
El MOT 2024 tindrà lloc del 14 al 16 de març a la Sala Turín i del 21 al 23 del mateix mes a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Paquita Serra ha elaborat la millor ratafia del 2023 de Besalú. 16 veïns i veïnes del municipi han participat en la 30a edició de la fira celebrada aquest mateix cap de setmana. L'organització assegura que la mostra gaudeix d'una salut excepcional i es planteja obrir el concurs a tota la Garrotxa. Guillem Guardiola.
Si bé el nom propi de la passada fira de la ratafia de Besalú va ser la veïna Margarita Descamps, enguany el premi a la millor ratafia se l'han portat Paquita Serra. Més d'una quinzena de persones han intentat coronar el seu licor com a la millor ratafia artesanal, però la sort només ha recaigut en una sola ànima. La veïna Paquita Serra assegura que feia molt de temps que ho intentava.
Contentíssima, perquè ja dic, feia molts anys que participava i no m'havia tocat mai. I aquest any he tingut el primer premi, estic contentíssima. A més, fa 30 anys a la ratafia, posant més de 100 herbes de tota classe, aiguardent i paciència i anar a buscar les herbes.
El cert és que guanyar el premi de la millor ratafia ha de ser especial, però ho ha de ser més en la 30a edició de la fira. Una gran efemèride que el poble sencer i els centenars de turistes que s'han acostat aquest diumenge a la plaça de la Llibertat han celebrat amb orgull. Un dels organitzadors, Salvador García Herbós, ha assegurat que la fira de la ratafia de Besalú té corda per molts més anys i ha destacat que enguany hi ha hagut algunes novetats.
Que hem ensenyat a fer còctels de ratafia, n'hem fet dos, que ens... Dos que són, que tenen moltes variants, no? Un és feta, que és un cul amb una copa de xampany, un cul de ratafia, i posem xampany fins a dalt, cava, i aquest és un comtal. I de fet és un còctel que havia començat a fer una d'aquestes persones que ja no hi són, que trobem tant a faltar, com és l'Artur del Bombe.
La participació del concurs de la Fira de la Ratafia de Besalú està limitada als veïns de la vila, però l'organització no ha tancat la porta a obrir-la a tota la població de la Garrotxa. Una de les organitzadores de la Fira de la Ratafia de Besalú és la Maria Fauró.
Jo crec que la Garrotxa sí, tot i que a vegades la gent s'enfada perquè només és un concurs pels de Besalú i poder es podria obrir la Garrotxa, però és perquè així tenim un producte que venem tot l'any. I a referència, home, com Santa Coloma no, perquè som pioners en això i és una fira molt gran, però a nosaltres ja ens està bé aquest format més tranquil i tradicional que té la nostra.
La Fira de la Ratafia de Besalú ha aconseguit deixar empremta i fer-se un nom entre aquest sector. 30 anys que, segons els seus organitzadors, ben segur que en seran 30 més.
I abans dels esports parlem de pessebres. 800 anys del primer pessebre a Olot. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren la primera representació del naixement de Jesús de la mà de Sant Francesc d'Assís l'any 1223. L'hospici, el claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trinxeria acullen pessebres i actes al voltant d'aquestes representacions nadalenques.
Com cada any, els pessebres tornen a ser protagonistes a Olot. Aquest any, però, l'ocasió pren un caràcter especial. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren els 800 anys de la primera representació del pessebre a Olot amb l'exposició 800 Nadals de tradició pessebre a la ciutat d'Olot. El claustre de l'hospici destaca un muntatge central que recrea l'origen del pessebre al 1223 amb Francesc d'Assís. L'obra, creada per David López, busca transmetre l'essència de la vida del primer pessebre. El president de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa és Miquel Serrat.
Les entitats pessebristes estem obligats a parlar de Francesc d'Assís. I Francesc d'Assís a Olot, home, té molta anomenada, perquè a més hi ha una ermita, hi ha un carrer, hi havia les monges de Socors. Per tant, nosaltres a més hem d'editar, perquè ens ho demana també la mateixa Generalitat, hem d'editar alguna cosa dient, escolta, la presència de Francesc d'Assís a Catalunya, no? On se va passejar i realment per què aquesta presència Olot fora d'altres poblacions.
Olot es converteix en un escenari dedicat als pessebres i a Sant Francesc d'Assís. Hi ha pessebres al claustre del Carme, al Museu dels Sants, a Can Trinxeria i, a més del pessebre de la ciutat, l'hospici alberga la mostra de pessebres.
31 anys de mostra de pessebres i el que intentem és fer això, una mostra de pessebres, dir, aquests són els que fem a Olot, però també convidar gent de fora que ens vinguin ensenyar una miqueta què és el que fan ells. A un artista que mai, bueno, que mai és un dir, no? Perquè tampoc ho sé, no? Però que no s'ha dedicat al món del pessebrisme, però dic, veniu a Olot, el convidem sempre l'any anterior, ells venen, veuen el que hi ha, i els diem, i l'any que ve, tu aquí. I clar, aquest any, per exemple, tenim un escenògraf de TV3 que està acostumat a fer els grans muntatges de TV3 i li vam dir que tenia de fer per 80 per 80.
A més, el Museu dels Sants ofereix l'activitat No la caguis, convidant els visitants a buscar 100 caganers amagats per tot el museu, una proposta pensada pels més petits. Totes les exposicions de pessebres es podran veure fins al 7 de gener a les diverses seus de la ciutat.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de 5 gols, els que va fer la Unió Esportiva Olot, que va destrossar un rival directe amb una maneta espectacular. Els olotins van assaltar el camp del Ton aquest diumenge fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador. Ufano, Marmas, Foresterma i Moja van firmar els gols del millor partit de la temporada fins ara. L'Olot ja treu 7 punts al conjunt usonenc, ara quart classificat, i continua líder amb un punt més que l'Hospitalet, David Planella.
Pablo Ufano, amb un gol de cap a centrada de Blázquez, va obrir el camí. Tot just era el minut 3 i la Unió Esportiva Olot ja guanyava el camp del Tona. A partir d'aleshores, el partit només va tenir un color, el negre, que van vestir els olotins, que van jugar amb la segona equipació dels usonencs per la coincidència de colors. L'Olot ho va dominar tot, va tenir la pilota, va combinar i es va agradar. I el més important és que va tenir efectivitat. Roquet, una de les novetats de l'alineació, va ser l'autor de les assistències de 2 gols pràcticament consecutius. Al minut 28 va marcar Marc Mas i al 33 Arnau Forés, tots dos amb l'ajuda de 2 defenses que van tocar la pilota. El 0-3 en poc més de mitja hora de joc va deixar el partit vist per sentència i a la segona meitat l'Olot es va defensar i va acabar de rodonir la golejada. Al minut 34, Guillem Terme va recollir el refús d'un xut de Mainau per anotar el 0-4 i 5 minuts després, Moja Xabaura, que acabava d'entrar, va definir a plaer una passada del mateix jugador esquerrà per fer el 0-5. La cirereta, el millor partit de la temporada fins ara, tal com reconeixia l'entrenador Pedro Dolera en declaracions a Ràdio Olot.
Per mi segur, i avui hem estat espectaculars, perquè el dia del Castelldefels van ser 3 fogonassos amb un camp petit i cosa rara. Van demostrar que érem un equip ja sòlid i que no ens arronsaven en camps petits, però avui aquí ha sigut un festival en moment, no? Vull dir, equip jugant un toc de banda a banda. Crec que a part de guanyar, no hem guanyat de qualsevol manera, hem guanyat jugant, hem jugat ràpid, tocant, tot han fet avui molts quilòmetres i és mèrit nostre, vull dir, aquí solament havíem perdut el dia a l'Hospi i havia sigut un partit on no mereixen perdre.
L'Olot, en canvi, va passar per sobre del Tona en tots els aspectes del joc. Per a Pedro Dolera va ser fonamental guanyar la guerra de la possessió de la pilota i avançar-se ben aviat en el marcador.
Bueno, la clau ha sigut, sobretot, ser valents amb la bola, no? Des del principi hem volgut tenir-la, ens hem associat molt bé, hem sigut valents, no hem perdut la cara cap moment encara que es tinguessin la pressió. Hi ha hagut moments que al principi hem sortit amb un parell de contres amarrades nostres, però hem seguit. I, bueno, el que et dic, a la primera que hem tingut l'hem fet dintre i això per nosaltres és la clau, no? Quants partits hem vist que hem tingut 3 o 4 i no les fas i al final pues, l'equip rival sempre està viu.
El Tona no va tenir cap oportunitat d'entrar dins del partit i l'Olot va marcar diferències tant al camp com a la classificació. Després de la golejada per 0-5, els garrotxins tenen 7 punts de marge amb els usonencs, que cauen a la quarta posició. És la segona victòria consecutiva contra un rival directe i el Reus, ara tercer classificat, és a 6 punts tot i haver guanyat. L'Olot ha fet un cop de puny sobre la taula de la Lliga.
Bueno, és un missatge de respecte, no? Vull dir, nosaltres no estem aquí perquè sí, estem aquí des del treball, des de l'humilitat, des del principi picant pedra i, bueno, vull dir, el resultat ho diu tot. Però, vamos, que no canvia res si haguéssim perdut avui 1-0 aquí. Vull dir, al final, nosaltres cada partit sortirem a guanyar i sortirem a plantejar el millor possible i la gent ja ho sap.
Ara per ara, l'únic equip que segueix el ritme de l'Olot és l'Hospitalet, que ahir va guanyar remuntant al camp de l'Escala 2-3 i perdia 2-0 i continua un punt del lideratge. Ara els conjunts de tercera divisió tindran 15 dies per pair el que ha passat en aquesta jornada. El cap de setmana que ve, la Lliga s'atura per la disputa de la fase estatal de la Copa de les Regions de la UEFA. El davanter Marc Roquet serà el representant de l'Olot a la selecció catalana amateur.
D'una victòria en futbol passem a parlar d'una victòria en hoquei patins, això sí, més ajustada. En el cas de l'hoquei Olot, va aconseguir una victòria d'esperit volcànic per 3-2. Els olotins van tornar a guanyar 3 jornades després. Amb una gran primera meitat, els de Jordi García van dominar gran part del partit davant un Tordera molt combatiu. Aniol Mangas, amb un gol, va dirigir l'equip cap a un triomf necessari perquè l'hoquei Olot miri cap amunt a la classificació. Ara són 7ens, a 3 punts del tercer classificat.
Un 2023 gairebé immaculat és el que ha tancat l'hoquei Olot aquest dissabte amb una nova victòria a la Josep Jou, on en competició oficial només hi ha perdut un partit durant aquest any natural. Precisament va ser fa 15 dies i aquesta jornada els olotins es volien treure l'espina i ho van aconseguir després de superar per la mínima a un Tordera molt complicat de superar. La primera meitat va ser de total domini de l'hoquei Olot, que va generar més d'una desena d'ocasions clares contra la porteria rival. El porter, els pals o la defensa evitaven que el conjunt de Jordi García s'avançés. Però després de la primera targeta blava que veuria el Tordera, Aniol Mangas anotava l'1-0 després d'una gran passada de Marc Prat, que pocs segons abans fallava la falta directa. Era el minut 13 i l'hoquei Olot trobava el premi que tant buscava. Al cap d'un minut, nova arribada als olotins, que acabava amb gol, obra de Matías Reixac després d'un xut ras. Amb tot plegat, la primera meitat es tancaria amb una falta directa a favor del Tordera, que Guillem Raurell seria capaç d'aturar. El tècnic dels olotins és Jordi García.
Hem entrat molt bé al partit. Crec que sobretot el primer tram del partit, que és quan no hem, que, quan hem aprofitat el que hem tingut, perquè hem tingut moltes ocasions d'inici. Tot i així, seguim jugant. Crec que hem fet molt bona primera part. Hem aconseguit els dos gols d'aquesta primera part, però ens en podíem haver anat amb una renta de gols més elevada. Tot i així, bueno, sabem que passen aquestes coses.
A la represa, inici frenètic per part dels dos conjunts, preàmbul del que es veurien els últims 25 minuts de partit. Per fortuna olotina, les coses començaven bé gràcies a un gol d'Arnau Vidal aixecant i picant la bola. Amb el 3-0 i amb molts minuts encara en joc, podria semblar que seria un final còmode per l'hoquei Olot, però ni de ben lluny va ser així. Pablo Torres va anotar un doplet que va posar la por al cos a una Josep Jou, que va presentar una entrada extraordinària novament. La manca d'efectivitat en la bola aturada als olotins, 0-4 en el partit d'aquest dissabte, va col·laborar en què el marcador arribés ajustadíssim al tram final.
Ara no entraran i d'aquí un temps t'entraran i bueno, són dinàmiques com el tema dels punts, però sí que és veritat que és una assignatura pendent que et pot decidir un partit, i avui per exemple és un altre cop que si acabes fent penals i directes te'n vas molt tranquil al partit i no pateixes com has patit.
L'hoquei Olot va treballar en defensa i es van dur 3 punts merescuts i de caràcter per demostrar que l'equip vol mirar més cap amunt que no pas cap a la part baixa. Ara ja sumen 10 punts i s'allunyen a 4 del descens i alhora s'aproximen a 3 del tercer classificat. El proper duel serà divendres a 2:15 del migdia a la pista del líder, el Club Patí Vilafranca. Partit avançat del cap de setmana acordat pels dos conjunts i que els olotins voldran convertir en la sorpresa de la jornada.
Tanquem la carpeta esportiva parlant de tenis taula, malauradament amb males notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot va tornar de Pontevedra amb les mans buides després de perdre i per 4-2. El portuguès Diogo Silva es va deixar remuntar l'últim joc i l'Olot va encaixar una nova derrota lluny de casa. Els olotins ara rebran el Collado Mediano d'aquí a 2 setmanes al Pavelló d'Esports, a l'últim partit de l'any.
Amb la mel als llavis. Així s'ha quedat el Club Tenis Taula Olot aquest diumenge quan Diogo Silva s'ha deixat remuntar un 5-10 en l'últim joc del partit, que podria haver donat un valuós empat als olotins. El sud-americà Martín Bentancor ha enfonsat el portuguès després de 5 sets molt lluitats i que han posat el punt final a un partit que ha durat més de 4 hores. El cert és que l'Olot ha anat de més a menys. De fet, la dobleta portuguesa ha estat la clara dominadora a l'inici del maig. Diogo Pinho ha superat amb solvència Vilchez en el primer partit i Silva ha posat el 2-0 a l'electrònic després de liquidar Coello en 5 jocs. El torn d'Arnau Pons ha arribat, però el d'Esparreguera no ha pogut mantenir el nivell dels darrers enfrontaments. Bentancor ha fet desaparèixer Pons del mapa en tres simples jocs. Amb un esperançador 1-2, Diogo Pinho ha tornat a l'atac, però aquesta vegada no s'ha sortit amb la seva. Coello s'ha endut el partit en dos últims sets frenètics, el tercer de 18-16 i el quart i definitiu de 13-15. Pons ha volgut esborrar les males sensacions contra Vílchez, però tampoc ha tingut sort. Amb un Pontevedra amb avantatge en el marcador, Diogo Silva s'ha enfrontat a Bentancor amb l'oportunitat de donar un empat als olotins contra tot un cinquè classificat. El llatinoamericà ha colpejat primer, però Silva ha respost amb força i ha igualat el maig. Silva s'ha posat per davant amb un contundent 11-2, però Bentancor no s'ha rendit tan fàcilment i ha posat el 2-2. Amb un Silva disposat a sumar la segona victòria personal del partit, el portuguès ha sortit mossegant a l'últim joc. Tot semblava indicar que l'Olot aconseguiria l'empat, amb Diogo Silva guanyant 5-10, però una remuntada magistral de Bentancor ha enfonsat el portuguès i, a conseqüència, un Club Tenis Taula Olot que, a domicili, no ha acabat de trobar la fórmula màgica. El Club Tenis Taula Olot torna de Galícia amb les mans buides. El punt positiu és que els olotins tornen al pavelló d'esports en el darrer partit a casa de la primera volta de la Lliga. El rival, el Collado Mediano, de la part baixa de la classificació, d'aquí a dues setmanes.
Doncs més detalls a la carpeta esportiva de l'actualitat de l'esport de casa nostra aquí uns minuts amb el tercer temps d'en David Planella aquí, a la sintonia de Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 4 de desembre de 2023. Segueixin connectats a l'actualitat més pròxima a través del portal web de notícies garrotxadigital.cat i les seves xarxes socials. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.